Ja el sentim d'aquí de fons, l'Ignasi Arbat. Hola, Ignasi, bon dia.
Hola, bon dia, Dani. Va, què tal?
Vinga, parlem de cinema. Són les 8 i 38 minuts. A veure, què podem veure aquest cap de setmana al cinema? Per cert, és veritat, tinc aquí els tràilers. A veure si...
Ah, molt bé.
Tinc aquí preparat els tràilers. Ves-me dient de quina parlem i el poso per sobre.
Doncs va, si vols, comencem per Pacific Rim.
Vinga.
Insurrección.
Jake, tu padre siempre dijo que quería que fueras piloto.
Decía muchas cosas, pero yo no soy un héroe como él.
Los Kaiju volverán. Y no pienso quedarme esperando a que alguien venga a salvarme el culo.
Pacific Rim Insurrección. Què ens pots dir d'aquesta pel·lícula, Ignasi?
Doncs mira, això és la segona part de la pel·lícula Pacific Rim que va dirigir el Guillermo del Toro l'any 2013, que era un homenatge al cinema de kaijus japonès, és a dir, de monstres estil Godzilla i robots. Era una lluita doncs, de robots i monstres, un homenatge al cinema japonès que durant dècades s'ha fet popular amb el gènere del kaiju. I el que va fer Guillermo del Toro doncs, va ser una pel·lícula entretinguda, divertida, que va tenir més èxit a la resta del món que als Estats Units i que s'està parlant durant molts anys si fer-ne una segona part o no, perquè tampoc és que va tenir un cert èxit econòmic, sobretot gràcies a un impuls que va tenir a la Xina la pel·lícula, però tampoc era una pel·lícula d'aquelles que diguis doncs anem de fer una seqüela ràpidament, no?
Sí, el cas és que la primera ens va agradar.
Sí, la primera estava bé, era divertida, a més el Guillermo del Toro doncs la feia servir els seus actors fetitxes i tal, i en aquesta segona part per això ell ja està involucrat només com a productor. El director és un senyor que es diu Steven S. Knight, que aquest senyor, per exemple, ha estat showrunner de sèries com Daredevil a la primera temporada, i en aquest cas ens trobem també amb un repartiment de protagonistes pràcticament nou, representa que han passat uns anys respecte al que vam veure a la primera part, i també hi ha actors que no han volgut repetir, i per tant ens trobem un repartiment com aquell que diu partint de zero, no? I l'argument no deixa de ser per això el mateix, monstres lluitant contra aquests robots que són manipulats com Mazinger Z, no? És a dir, que tenen un pilot a dintre i que lluiten contra els monstres.
Tu et ve de gust aquesta pel·lícula? Ets d'aquest estil?
A veure, la primera em va agradar, però aquesta em dona la sensació que és repetir el mateix i ja no em ve tant de gust, cansada, però bé. La primera, com a mínim, era entretinguda i li donarem una oportunitat.
Val. Què més?
Què més? Telma.
Telma, mira-la. No?
Sí.
Aquesta. Tot i que el tràiler no és gaire entretingut, eh? És a dir que...
No, el tràiler és...
El tallarem aviat.
Sí. No hi ha biologia.
És una crema fàcil, no? Ja? Va, vinga, que això és un programa de matí. Això és més
del
Cafè de la República, però no, va, vinga.
No, i a més, suposo que el danès, els nostres oients, ja sé que deuen tenir un nivell alt de danès, però bé.
Mai se sap.
No, no se sap mai. En tot cas, el director és danès, és el Joachim Trier, però la pel·lícula és noruega. És una pel·lícula que es va estrenar al passat Festival de Sitges, va ser una de les que més va agradar i era candidata a emportar-se el premi a la millor pel·lícula, i finalment no se'l van dur. Hem de dir que se'l van dur una pel·lícula que és pitjor a Telma, això a vegades passa amb els jurats, però en tot cas una pel·lícula que barreja elements una mica del concepte d'aquestes pel·lícules d'X-Men, no? Agafant una mica els mutants, és a dir, nois joves, amb poders que venen a través de la genètica, elements de Carrie també, i una mica de Crudo, una pel·lícula que també... tenia una protagonista que tenia un primer any universitari, aquest pas doncs, de la infantesa, de l'adolescència a l'edat adulta amb l'entrada a la universitat. En aquest cas, la noia descobreix no només les seves tendències sexuals lèsbiques, sinó que a més descobreix que té poders telequinètics. Aleshores, mm-hmm. els exterioritza quan té sentiments molt forts. I a més, ha d'afrontar situacions que ella no està acostumada i això farà que els seus poders vagin en augment i es descontrolin. Els seus pares, que en tenen coneixement, també tenen una relació bastant freda amb la pel·lícula. Cal dir que una de les coses que té la pel·lícula és que és freda, ja l'estètica amb el tràiler i tot això ja haureu vist si veieu el tràiler i s'agafa una mica, no?, aquesta cosa dels països nòrdics una mica austera i... però és una pel·lícula interessant, està bé i...
Passa a Copenhague, la pel·lícula?
Sí, la ciutat on la universitària on passa la protagonista és allà, correcte.
Val. No, és que aquest cap d'any vam ser a Copenhagen i ahir justament estava una mica nostàlgic i potser és la pel·lícula per recuperar una mica de sensacions daneses.
Ves la mirar a veure si coneixes algun indret.
Sí, no és gaire gran la ciutat, o sigui que alguna cosa coneixerem. Bé, què més tenim? Peter Rabbit?
Peter Rabbit, correcte.
Sí, a veure...
Érase una vez un hermoso bosque donde vivía un conejo llamado Peter con una chaqueta azul.
¡Perdón!
Y sin pantalones.
¡Adelante! ¡El jardín es nuestro! ¡Coged lo que queráis! Espera, ¿tú no eres el que intentó comerme? A ver esos dientes, hacen plan... ¡Sí que eres tú! ¡Lo sabía! ¿Cómo estás? ¡Me alegro de verte!
Pot ser que sigui la típica pel·lícula infantil exagerada? Només ho dic pel tràiler, així molt, molt histriònica.
És possible. És una pel·lícula que està pensada directament per vacances de Setmana Santa.
Clar, és veritat, no hi comptava amb això.
Clar, és això, conill de Pasqua, per Setmana Santa, o sigui, tot relacionat, no? Els nens comencen les vacances de Setmana Santa demà, per tant, ja... comencen a sortir pel·lícules per cal la mainada aquests dies que venen. I una és aquesta, Peter Rabbit, que és una pel·lícula que combina actors reals amb animació. És a dir, que tenim els conills, que són animats...
Els escoltem tenen... aquí cridant per darrere, mira'ls.
Sí.
Han acabat. És això, què dèiem, exagerada.
Exacte, sí. I llavors tenim actors d'imatge real que normalment estan en aquest tipus de pel·lícules per cobrar i poca cosa més, com són el cas del Don Carl Gleason i la Rose Byrne i el Sam Neill, que estan aquí fent aquesta comèdia que adapta un llibre infantil il·lustrat de Beatrix Potter, que és del mateix títol Peter Rabbit, no? Aventures amb una granja, s'enfronta amb el granger, bé, etc.
Ara que em dius...
coses en principi divertides.
Ara que em dius això... Clar, ahir quan em vas dir Peter Rabbit, al principi ho vaig confondre que no fos una seqüela de Quién engañó a Roger Rabbit. No, evidentment
sí.
No. Però ara que em dius que combina persona i dibuixos animats, home, doncs tan desencaminat no anava.
No, exacte, és el primer referent que et ve, no? Una pel·lícula animada en conill, que passa que aquí l'animació és 3D, i no té res a veure amb aquella pel·lícula.
Perdona, que t'he tirat la sintonia a sobre, la volia posar de fons i l'he tirat molt forta. No. Molt bé, escolta, no sé, fes un bon cap de setmana a nivell cinematogràfic o què?
Home, ara portem, des que s'ha acabat el tema dels Oscars, portem uns dies que en fi, jo crec que fins passat Setmana Santa, o sigui, la setmana que ve, quan ja ens arriba Ready Player One, que és una pel·lícula molt forta, de moment hem tingut un parell de setmanes bastant fluixes i aquesta també ho és, tot i que són pel·lícules que probablement arrosseguin part de públic, perquè hi ha un període de vacances i tal, però la qualitat de les pel·lícules en principi no és molt gran, eh? Jo recomano, per exemple, si voleu, Aniquilación, la pel·lícula que es va estrenar a Netflix, i és una bona proposta de ciència-ficció de l'Alex Garland, el director d'Ex Machina, que és una pel·lícula com aquesta no arribarà en sales i s'estrena directament a Netflix, no? Doncs sí, és una pel·lícula que està molt bé i val la pena.
Mm-hmm. Deies que la setmana que ve s'estrena una que t'interessa molt. Mira, en podem parlar ara, perquè com que la setmana que ve fem vacances i no farem la secció, doncs escolta, quina és aquesta pel·lícula?
Molt bé. Doncs és Ready Player One, l'última pel·lícula de Steven Spielberg. O sigui, Steven Spielberg té aquesta capacitat de dirigir més d'una pel·lícula a l'any i de que siguin molt diferents una de l'altra. Fa 4 dies s'estrenava Los Papeles del Pentágono i ara Ready Player One és una adaptació d'un llibre d'Ernest Cline, que és un homenatge a la cultura popular dels anys 80, és a dir, està ambientada en un futur i la nostàlgia als anys 80 és molt gran. La societat està completament desfeta, és a dir, ens movem en un món així molt... no ben bé apocalíptic, però sí que és una societat distòpica bastant desastrosa i la vida bonica, real i que tothom vol viure està en una realitat virtual que es diu Oasis. I aquí és una realitat virtual que bé, les capacitats econòmiques de cadascú també depenen a quins mons et pots moure, però hi té cabuda tothom, des de gent rica fins a gent pobra. Clar que uns poden anar doncs, a escoles virtuals, o sigui, es pot fer una mica de tot, i segons els punts que tens, perquè això és com un videojoc, doncs fas una cosa i una altra. El que passa que està plagat d'ous de Pasqua d'elements dels anys 80, perquè el protagonista és molt d'aquesta dècada. Aleshores, ell allà es fabrica un DeLorean, per exemple, com el de Regreso al Futuro, i veiem múltiples i moltíssimes referències a elements cinematogràfics dels 80, a videojocs, a llibres, absolutament tot. El protagonista ha de trobar una clau que li permeti obrir una porta, tal com si fos un videojoc, tot això amb, diguéssim, superant pantalles o passant diferents camins al llarg de... Te parlo del llibre, perquè el llibre més o menys és així, i pel que tinc entès, la pel·lícula tampoc canviarà gaire. Ha d'anar obrint una sèrie de portes que el conduiran a heredar uns diners impressionants que té un multimilionari que precisament és el que ha fabricat aquesta realitat virtual que es diu Oasis. I no deixa de ser una pel·lícula, o la novel·la, vaja, que homenatjava Steven Spielberg en part, i en aquest cas tens Spielberg dirigint una pel·lícula sobre una novel·la que en part el ret homenatge amb ell, no? És el trencament perfecte del cercle.
I veurem com ho resol, perquè...
Sí, de moment les crítiques que han arribat dels Estats Units són bones.
Bones.
Són bones, sí, sí.
Molt bé.
Jo crec que el públic ens agrada la cultura vuitantera i crec que això serà un gaudi, però impressionant, eh?
Per cert, tu què en penses? Quina és la teva pàgina web de crítiques de referència? Perquè jo fins ara tenia Rotten Tomatoes, però no ho tinc clar.
Home, el bo que té Rotten Tomatoes... és que allò és un recull de crítiques de tot arreu. És a dir, bé, són de crítics nord-americans, el que passa que en tens moltíssimes, és un recull. Per tant, sí que és referent perquè tu allà ho tens tot. És a dir, el que passa que fa una mitjana global i moltes vegades, jo sé si, ho has de contextualitzar dintre de la cultura nord-americana. Val? És a dir, dintre de les seves preferències i els seus gustos, perquè et pots trobar pel·lícules, per exemple... que si fan determinada crítica política o religiosa o contra l'exèrcit tipus militar o coses d'aquestes que estan molt arrelades a la societat nord-americana poden tenir una puntuació inferior quan són moltes pel·lícules que estan molt bé. O sigui, que a vegades no és fiable, o pel·lícules de terror o de cinema més gore doncs solen tenir puntuacions també relativament baixes, és a dir, un minusvalora una mica aquest tipus de gènere. Per tant, jo han d'agafar una mica amb pinces. Sí, Rotten Tomatoes és una bona pàgina. Serveix moltes vegades en grans línies per saber si una pel·lícula està bé o no està bé, però també hem de mirar de quina pel·lícula estem parlant. Matisant-ho, però bé, jo crec que fas bé, eh? és una bona pàgina de consulta.
Sí, per cert, que em va sorprendre que l'última de Star Wars té molt bona puntuació per part de la crítica a Rotten Tomatoes, però al costat hi ha la puntuació dels usuaris i aquí la deixen pel terra. Per tant, aquestes coses són una mica...
Sí, sí, això passa, perquè... Bé, és que és complicat. El crític no diré que sigui neutral, perquè no ho és, però el fan és molt fan. Aleshores, el fan normalment puntua i si li han fet una cosa a una pel·lícula que no li ha agradat, una saga que s'estima molt, anirà per tot arreu despotricant del que han fet, no? Clar, aquí una mica entra en joc tot.
Ignasi Arbat, ningú no és perfecte. Ni els crítics, ni els usuaris.
No, no.
I aquest és el programa que farem, avui, avui dijous a Ràdio Capital, aquest vespre.
Perfecte. Molt
Vinga,
bé.
Fins a la tarda.
Vinga, una abraçada, Dani.
Adéu.